Les dues en punt, dia de partit, arrenca l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Ha arribat el dia. Com aquest, en tindrem uns quants en el que resta de temporada. Per davant ens queden encara 18 partits, 18 jornades, però no hi ha dubte que avui hi ha molt en joc a la nova Creu Alta. Qui marca la permanència rebent a qui està just un lloc i un punt per sobre. Aquest Sabadell-Zaragoza no serà decisiu, veient tot el que ens queda encara, pràcticament una volta sencera, però sí que pot marcar en quin grau de nerviosisme o de tranquil·litat viurà les pròximes setmanes l'equip d'Antonio Hidalgo. A més, duel entre dos equips enratxats. El Zaragoza, dues victòries seguides. La darrera, més, és la primera de tota la Lliga fora de casa. El Sabadell també ve de guanyar a domicili, a Les Palmes, i en aquest cas sumar 8 jornades seguides sense conèixer la derrota. Serà un partidàs que viurem aquí a Ràdio Sabadell a partir de 9:15. Que serveixi aquest Hotel Suís per anar escalfant motors.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Sergi Cubero, amb l'ajuda de l'estudiant en pràctiques Toni Pacheco. Arrenquem.
A la recepció.
La prèvia del Sabadell-Zaragoza centrarà el programa d'avui. Teníem pendent d'escoltar Jim, tècnic dels aragonesos, que va parlar ahir a la tarda, i les estadístiques, entre d'altres moltes coses. Tindrem també vòlei femení, el crowdfunding del Natació Sabadell o handbol, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
El Levante agafa avantatge en la semifinal de Copa contra l'Atlètic després d'empatar a un fora de casa a Sant Mamés ahir a la nit. La tornada al Ciutat de València es disputarà d'aquí pràcticament un mes, el 4 de març. Un dia abans ho faran Barça i Sevilla al Camp Nou a l'altra eliminatòria. El Bayern de Munic ha guanyat el Mundial de Clubs en imposar-se per la mínima per 1-0 a Tigres de la Universitat Autònoma de Nuevo León, l'equip mexicà. Un solitari gol del francès Pavard va ser suficient pels alemanys, que igualen així el Barcelona com l'únic equip que ha aconseguit la plena de títols en una temporada, el sextet. I Fernando Alonso ha estat operat amb èxit de la mandíbula després de patir un atropellament en el dia d'ahir. L'incident va succeir prop de la residència del pilot a Suïssa quan l'asturià entrenava en bicicleta. Es preveu que Alonso es recuperi a temps per participar al primer Gran Premi de la Fórmula 1 d'aquesta temporada.
I a les xarxes socials.
Un tuit històric d'ahir a la nit del perfil oficial del Real Zaragoza, José Luis Violeta en un duelo con el Sabadell. Una cita de aires históricos, clàssicos, deia el conjunt saragossà. A la imatge apareix lluitant per una pilota, a més de Violeta, els arlequinats Pini i Marañón, a més de Romero i Montesinos, que apareixen al fons. Era l'època daurada del conjunt arlequinat a finals dels 60.
De quin partit no estarem pendents?
Regional Liga Alemanya, grup sud-oest, a les 3, el Balingen juga contra el filial del Mainz just quan acabi aquest programa.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un protagonista aquesta mateixa setmana aquí a l'Hotel Suís, l'ex del Sabadell i del Zaragoza, David Pirri, i també el porter arlequinat, Froy Leal.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet.
Som-hi, entrem en matèria. Divendres 12 de febrer, dia de partit, de partidàs a la nova Creu Alta, Sabadell-Zaragoza. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Amb ganes de futbol o no?
Amb moltíssimes ganes, i a més, amb això del divendres, sé que no és el dia típic de futbol, però a mi em fa il·lusió, jugar en un divendres. No em preguntis per què, no em preguntis per què, però és un dia que m'agrada pel futbol.
Bé, va bé saber-ho. Potser per tenir una mica més lliure el cap de setmana? O...
No, lliure, no, ben lliure no, perquè ja saps que aquí a mi em tocaran a cobrir altres coses. Encantat de la vida. Però, i a més també tindrem oportunitats per veure també altres equips, no? De la Lliga Smartbank, rivals directes del Sabadell. Hi ha partits molt interessants aquesta jornada també, però més que per això, no? Simplement, mira, em fa il·lusió això que el Sabadell jugui un divendres.
Això és un debat que a vegades en fòrums interns acostuma a aixecar-se, que és divendres o dilluns? Què és millor jugar?
A mi m'agrada molt més divendres.
A mi també, perquè no vas amb la pressió de dir uf, és que aquest ha guanyat, és que aquell altre també, és que se m'està fent llarg el cap de setmana, tu fas la feina. També és veritat que té la part negativa. Si perds, després estàs tot el cap de setmana dient que no guanya aquest, que no guanyi l'altre.
Sí,
però...
sí, és veritat, però bé, jo ja et dic, jo, a mi em fa il·lusió això del divendres, i també per una qüestió d'allò de dir, és que el cap de setmana comença, no?, el divendres a la tarda quan has acabat de treballar, i el cap de setmana és el moment pel futbol també, no? I de gaudir-lo, i el dilluns potser ja en ser laborable, no sé, no entra tant de gust, no sé, és, ja et dic, una manera de veure així molt personal, i que em fa il·lusió el divendres. Bé.
Doncs un amic de Javier Tebas, Sergi Parc, compra aquest horari de divendres a la nit. Va, bromes al marge, és un partidàs, no només perquè són dos rivals directes a la part baixa, no només perquè estan separats per un únic punt, perquè estan just en el llindar de la permanència o el descens, el Sabadell és qui el marca i just per sobre el Zaragoza, sinó perquè a sobre els dos estan en plena forma ara mateix.
Sí, bàsicament... el 2021 estan rendint molt bé tots dos equips, el Sabadell fins i tot anant una mica més enrere amb aquesta espectacular ratxa de 8 jornades consecutives sense perdre, que potser, Adri, no la trobàvem tan espectacular, no semblava que el Sabadell passés per un moment tan dolç, en el sentit que s'havia abonat massa l'empat, no?, amb tants empats consecutius. Però clar, després de guanyar l'altre dia a l'estadi de Gran Canària, doncs la ratxa es veu d'una altra manera, no? Ja no es veu allò de dir que el Sabadell és incapaç de guanyar els seus partits a treure els 3 punts, sinó que ara es veu com que el Sabadell no perd des de fa moltíssim temps. I evidentment el Real Zaragoza, que després analitzarem més en profunditat, no?, què ha dit el seu tècnic, però clar, des de l'arribada de Jim, doncs que està en alça, i com dius, dos equips que marquen la permanència, però que estan amb dinàmiques molt positives que avui es confrontaran al Temple.
Avui tens una guerra interna, perquè tens moltes dades en el cap, algunes d'elles les has reservat per una espècie de... no sé com dir-li, no serà el concurs del trivial que ens vas preparar
no
l'altre dia, però sí que avui el Sergi Parc ha anat fragmentant la classificació en funció de quin calendari ens ocupem, no? Si és des de principis de Lliga, si és des de principi del 2021, per exemple, quants punts ha tret el Zaragoza i el Sabadell, quants punts o com estaria el Sabadell traient les primeres jornades. Bé, després m'ho expliques, després aquests petits spoilers que vas fent ara, no?, del Zaragoza des de l'arribada de Jim, tal, ho expliquem després a fons, però abans, els dos tècnics. Antonio Hidalgo, ahir l'escoltàvem una mica correcuita, just acabava de parlar fa 24 hores en roda de premsa, hem guardat algun tastet per avui també, de fet ahir ja deies que havies guardat alguna perla, sobretot perquè l'equip passa per no sé si el millor moment o no de la temporada, però són 8 jornades seguides sense conèixer la derrota, des de principis de desembre, són 10 partits si comptem la victòria i l'empat a Eivissa, la primera i segona eliminatòria de la Copa del Rei, una victòria que referma aquestes sensacions a les Palmes després dels famosos 5 empats consecutius. Són xifres que demostren com a mínim que el Sabadell, pels rivals, és un os dur d'arrossegar. No sé si Antonio Hidalgo creu o no que passen pel millor moment.
Sí, absolutament. Ara escoltem el tècnic de Canovelles. Però jo no només a dir per aquesta ratxa, per tots aquests punts que ha anat recol·lectant al centre d'esports, sinó també per les sensacions, per exemple, d'haver competit i fins i tot d'haver estat millor que equips, per exemple, a Montilivi contra el Girona, als Juegos Mediterráneos contra l'Almeria, evidentment contra les Palmes l'altre dia, amb el hàndicap per part dels de Pepe Mel, que es van quedar amb 10 ben aviat, però el Sabadell...
I les porteries a 0, no?
I les porteries a 0.
Girona, Logroñés, Les Palmes...
Absolutament, exacte. Igual en aquesta bona ratxa en les tasques defensives del Sabadell, un equip molt més sòlid, i a tot això es refereix Antonio Hidalgo per dir que sí, que evidentment el Sabadell passa pel millor moment de temporada, per punts, per la ratxa i per aquesta sensació de solidesa.
En cuanto a puntuación, seguramente sí, y en cuanto a sentimiento de cómo están funcionando las cosas, también, ¿no? Yo creo que es importante que hemos sido un equipo mucho más sólido, concediendo bastante menos, y hemos crecido mucho también a la hora de interpretar los rivales. Eso lo hacíamos al principio, pero nos penalizaban demasiado nuestros errores, pero sabiendo que eso ya no vuelve, que eso ya no sirve de nada, que hay que seguir viviendo al límite, porque tenemos que dar nuestro 100% en cada momento, porque si no, sabemos que somos un equipo que no nos da.
Doncs, insistint en el seu discurs habitual de si aquest equip no va al límit en cada minut, tindrà les de perdre. A casa, de fet, és un altre punt en el qual fa molt de temps, malauradament, que anem voltant i donant-li voltes i voltes i no hi ha manera de corregir. La cosa no acaba de rutllar. És veritat tot el que estem dient fins ara, no? De moltes jornades seguides sense derrotes arlequinades, però també és veritat que a casa dues úniques victòries, Leganés i precisament Les Palmes, i la sensació que li costa molt al Sabadell de guanyar.
Sí, estem en les de sempre, pràcticament, et diria, Adri, en la prèvia de cada partit que es juga el Sabadell, és a dir, que cada dues setmanes estem parlant una mica d'això, no? D'aquesta assignatura pendent que està tenint el centre d'esports d'aquesta temporada, que és ni més ni menys que la d'intentar treure millor rendiment al Temple, perquè és que a domicili jo crec que l'equip ja ho ha demostrat sobradament, no només durant les últimes jornades, sinó en general aquesta temporada, que està traient els punts suficients com per, ja no et dic estar per sobre de la zona de descens, sinó per estar assentat ben còmode a la classificació de la Lliga Smartbank. Però clar, és que a casa, evidentment, el Sabadell ha de millorar els números si vol arribar a aquest objectiu, no? Perquè si no, s'obliga, evidentment, a rendir molt millor a domicili i a exigir-se molt més lluny de la nova Creu Alta. Vols que escoltem, Antoni Hidalgo, un fragment més?
Sí, sisplau.
Parlant sobre aquesta qüestió, li preguntaven si els li fa ràbia en el sentit que el Sabadell hagi tan sols tret 10 punts aquesta temporada al Temple, i Hidalgo diu que més que la sensació aquesta d'enfadar-se perquè s'escapin punts del Temple, ell el que vol és sempre guanyar, ja sigui a casa o a domicili.
A mí lo que me hace daño es no ganar, no ganar en casa, no ganar fuera. Evidentemente, ya lo he dicho alguna vez, seguramente si estuviesen los nuestros todos los días aquí y solo ganásemos fuera y aquí en casa, pues a lo mejor te podría decir que, hostia, la gente viene al campo a verte ganar. Yo creo que ahora es una situación que jugar fuera en casa no cambia demasiado, pero evidentemente queremos ganar en casa sabiendo que son tres puntos importantísimos ante un rival que está en nuestra misma zona y que tenemos que hacer, ya no sé si mejores números en casa, sino que tenemos que hacer mejores números en general, ¿no?
Doncs toca millorar. Els registres, diu Antonio Hidalgo, tot i que està ara mateix fora del descens, l'equip ha arlequinat, però és evident que a casa, si aconsegueix redreçar una mica el rumb en les properes jornades, sobretot, que a més és contra rivals directes, segurament el panorama serà molt més esperançador que si continua en aquesta dinàmica. Ho dèiem ahir ja, també, en el capítol de novetats. Els autors dels dos gols de l'ascens són els únics que els tenim a hores d'ara fora descartats per aquest partit.
Sí, en principi sí. Ja saps que qualsevol novetat en la llista de convocats d'Hidalgo no la podrem saber fins a ultimíssima hora, fins a minuts, poc més d'una hora abans del partit.
Després, però recorda'm que comentem això, recorda'm-ho.
Vinga. Però, com dius, Aleix Coch i Néstor Querol, els autors dels gols en la final del play-off contra el Barça B, seran les úniques absències, ja conegudes per les seves lesions de llarga durada. La novetat, en principi, Adri, si no hi ha cap altre contratemps, serà la de Juan Ibiza, el central eivissenc, que no va jugar l'altre dia en el triomf contra Les Palmes per unes molèsties a l'espatlla. Ja deia Hidalgo que Ibiza no s'havia entrenat al 100%, però sí amb la resta del grup, i per tant, en principi, hauria d'estar disponible per a aquest partit d'aquest vespre contra el Real Zaragoza.
Doncs aquestes són les baixes. Recordem que no hi ha cap sancionat, però que sí que hi ha diferents jugadors apercebuts. Evidentment, crec que un d'ells, tiro de memòria, era Néstor, però evidentment i malauradament no veurà la cinquena targeta en aquest partit. La resta, repassa una mica la llista.
Sí, simplement apunta dos noms. Adri Cuevas i Ever Pena estan amb quatre targetes grogues, per tant, apercebuts. Si veiessin la groga avui contra el Real Zaragoza, no podrien jugar el dissabte que ve a les 4 de la tarda contra el Real Club Deportivo Español.
Les coses com són. Tant Adri Cuevas com Ever Pena, per motius diferents, però últimament no estan entrant a les alineacions, com a mínim a l'11 titular d'Antonio Hidalgo, que dona la sensació que no sé si és perquè la cosa funciona, perquè el calendari ho permet sense tantes jornades intersetmanals, o pel que sigui, però que està trobant una certa estabilitat a l'hora de triar els 11, no?
Sí, és veritat que cada partit i segons les circumstàncies, doncs, evidentment hi ha variants, segons si hi ha sancionat, segons si hi ha lesionat, segons si algun jugador ha rendit bé en algun partit entrant de suplent prèviament. Però, com dius, Adri, si els aficionats arlequinats ara juguessin a fer una mica la loteria, a saber apostar quin 11 treu Hidalgo en el partit que toca la setmana, doncs jo crec que la majoria de nosaltres ara encertaria molt més a l'11 pel qual aposta el de Canovelles que no pas en les primeres jornades de competició. És a dir, que estem parlant al final d'una estabilitat a la qual Antonio Hidalgo també s'hi ha referit en la roda de premsa d'ahir. Això, una estabilitat que tots volíem, incloent-hi el propi tècnic de Canovelles, de trobar un 11 tipus aproximadament.
Tenim una plantilla àmplia que hem utilitzat durant tot l'any, però evidentment has de trobar una estabilitat per poder començar a anar cap amunt, no? Jo crec que aquest moment jo crec que el tenim.
Un minut per sobre d'un quart de tres de la tarda. Tot això pel que fa al centre d'esports. Teníem pendent, com comentàvem ahir, escoltar a Jim. El Zaragoza ha viatjat per carretera, ho ha fet aquest matí. A hores d'ara descansa ja l'hotel Sabadell, esperant l'hora d'inici del partit d'aquesta nit a la nova Creu Alta. No cal que m'ho recordis, encara ho tinc fresca a la memòria, Sergi. És dels pocs equips que a segona divisió facilita les convocatòries, amb la qual cosa sabem altes i baixes, i des d'aquí que ho agraïm, que hi hagi un tècnic, en aquest cas Jim, Juan Ignacio Martínez, que no li faci nosa dir viatjarà aquest altre, i no hi ha cap problema per dir-te que aquest i aquest altre no juguen. No és per parlar d'Antonio Hidalgo, és perquè tota la categoria pràcticament ho fa.
Sí, això d'amagar les cartes fins a última hora, i com dius, el Real Zaragoza en aquest cas sí que les posa damunt la taula més anteriorment del que estem habituats, no? Durant les jornades, per saber amb què viatja, en aquest cas el Real Zaragoza de Jim, que per cert, Adri, per decisió tècnica, entra Vukčić i cau Larra, i a més apunta Cristian Álvarez, se suma a un altre dels capitans, Javi Ros, en l'apartat d'absències per lesió. Recorda, Adri, que el porter de Rosario, Cristian Álvarez, va ser un dels més encertats, sense cap mena de dubte, en el xoc de la primera volta.
Sí, li treu una de doble, crec que és a Gurucete, després a un de Valen en el rebot, claríssim.
Sí, i en aquest cas Cristian Álvarez ja no va jugar a Màlaga, ho va fer, en el seu cas, Álvaro Ratón, i Juan Ignacio Martínez, Jim, prefereix que guardi repòs, en aquest cas, el porter de Rosario, com diem, i que estigui, sí, disponible a partir de la setmana vinent sense haver-lo de forçar.
M'estic fent semàntica sobre amb això de Ratón. T'ho imagina't fa un parell d'anys si ens haguéssim creuat amb ell i Manuel Gato, però deixa-ho córrer, va. Tenint en compte tot això, farà canvis a l'11, Jim? Ara que parlàvem d'estabilitat, ara que parlàvem que Antonio Hidalgo està trobant el seu 11 tipus, la veritat és que no fa pinta que el Zaragoza canviï massa el seu esquema i els seus 11, recordant el que va dir ahir en roda de premsa el seu entrenador.
Siempre dicen que lo que funciona no moverlo, ¿no? Ya sabéis que yo soy un poco raro y he hecho algunas variantes del equipo. Es verdad que estoy contento con el rendimiento colectivo. Hasta último, ahora ya sabéis que a mí me gusta siempre que el jugador sepa primero la alineación, antes que nadie, porque es lo justo y lo normal. Y es cierto que no va a haber ninguna revolución. Si hay algún cambio o algo, pues bueno, que no soy amigo de hacer muchísimos cambios, pero sí que es verdad que el equipo en este momento, y sería una falta de respeto también por mi parte, hacer una cantidad de cambios, ¿no? Pero siempre digo que hasta el final cualquier modificación puede surgir.
L'estava escoltant ahir en directe i quan comença a dir seria una falta de respeto, jo pensava que diria el tòpic, no, de dir-ho abans de la premsa que el jugador, i diu seria una falta de respeto canviar quan de l'equip gana.
Sí, o sigui que... sí. És el que dèiem, que Jim en aquest cas deixa allò, bons titulars i bones peres, i que no té cap problema en ser directe i exposar el missatge que creu realment, no? Que una altra de les coses que també s'agraeix en aquest cas del tècnic del Zaragoza.
Arriba l'equip saragossà en ratxa aquí a Sabadell Park, i a més ho fa després d'haver guanyat el seu primer partit fora de casa de tota la temporada.
Sí, Arroyo, és veritat, és cert que ja havia sumat els 3 punts al Corcón, al Santo Domingo, però recorda-ho, i de fet ho comentaves ahir amb el Sergi Garcés, que havia estat als despatxos, per tant, amb aquest asterisc. Per tant, podríem dir que és el primer triomf forà guanyat al camp a la Rosaleda, en aquest cas el cap de setmana passat. Per això, Jim reconeix que s'han tret un pes de sobre en aquesta motxilla.
Es verdad que nos hemos quedado un peso de encima porque eran muchísimas jornadas, toda una primera vuelta y parte ya de la segunda comenzada, no ganar fuera de casa. Pero estamos en una situación, como sabéis todos, pues bueno, delicada. Es cierto que estábamos antes peor también, pero tampoco podemos tirar ninguna campana al vuelo en este momento. Y el Sabadell es otro equipo, pues bueno, que está con nosotros en la pelea, son más que 3 puntos, ¿eh? Ya empiezan a jugar muchas cosas, golaverajes, ellos al final en la primera vuelta nos robaron aquí un empate también, serán muchas circunstancias que tenemos que tener presente en los 90 minutos de mañana.
Doncs prudència també en el discurs de Jim, de Juan Ignacio Martínez, del tècnic del Real Zaragoza a les portes d'aquest partit, 9 de la nit, nova Creu Alta, centre d'esport Sabadell, Real Zaragoza. Intuíem ja alguna cosa ara que escoltàvem que seria un duel directe, que aquí està molt en joc no només els punts sinó també la veraix, etc. Anem a saber també com ens veuen des de l'Aragó, perquè el centre d'esports va ser especial protagonista a la roda de premsa d'ahir de Juan Ignacio Martínez, concretament l'alacantí. Què és el que ha dit dels arlequinats?
Doncs una mica el que venen a dir molts cops els entrenadors rivals del Sabadell, que el donaven per mort, en aquest cas el centre d'esports, després d'aquestes jornades inicials de Lliga. Després farem càlcul sobre això, Adri, per cert, ves-ho apuntant també, i que ha demostrat, evidentment, al centre d'esports que s'equivocaven els que feien aquests pronòstics de donar-lo per mort. I, sobretot, Jim ha destacat l'alegria i el caràcter ofensiu del joc d'Antonio Hidalgo.
Daríamos otro paso importante, otro paso contra un rival en el golaveraje, y esa es la idea. Pero sabemos que el Sabadell también lleva una buena dinámica de partido sin conocer la derrota. Viene también de una gran victoria fuera de casa, de un equipo que es recién ascendido con un inicio de temporada con dudas y sin embargo ya se han afianzado un poquito y ya están ahí, todo el mundo al principio de temporada, ya un equipo que está ahí bajo, al final todo el mundo se va recuperando y es un equipo que mira mucho la portería rival, es un equipo muy ofensivo, muy bien trabajado por su entrenador y a partir de ahí nosotros pues bueno, tendremos que también nuestras prevenciones ver nuestras fortalezas para hacerle daño.
I una més de Jim Adri, si et sembla, escoltem el tècnic del Zaragoza, li preguntaven si veient la classificació, recordem, els dos just per sobre del descens, un punt de diferència entre tots dos, i amb el 0-0 del partit a la Romareda a la primera volta, si en tots aquests condicionants veuríem un joc una mica poruc, no? Si el context podria portar Sabadell i Zaragoza a ser conservadors, a jugar amb por, a l'error o temerosos. Ha estat clar, Jim, en aquest cas, no, sobretot per com és el centre d'esports.
No creo porque el Sabadell, una de las cosas que no tiene es miedo. El Sabadell es un equipo ofensivo, un equipo que te somete mucho en ataque, que tiene muy claro a qué juega y tenemos que saber muchas veces en qué momento nos encontramos, ¿no? Y el Zaragoza, pues lo mismo, en este momento, como os dije el primer día, no podemos estar especulando ni esperar a traer al rival, tenemos que ir también a buscarle de tú a tú y el partido, pues yo creo que va a ser un partido competido y como bien dices, luego, evidentemente, la circunstancia del juego, pues bueno, eso que estás comentando, el futbolista marca muchas pautas, los 3 puntos, los que nos estamos jugando y la situación que nos encontramos los dos equipos.
Doncs, evidentment, a mesura que arribi al tram final de partit, si la cosa està ajustada, que això el jugador el tindrà en el subconscient i és una cosa que a partir d'ara i a mesura que avancin les jornades cada cop més haurem de tenir-ho present a l'hora d'analitzar els partits, però no preveu precisament un duel tancat, un duel allò de dos equips que no vulguin posar setge a la porteria rival en aquest Sabadell Zaragoza. Bones paraules de Jim, del nou tècnic del conjunt aragonès respecte al Sabadell i respecte al seu homòleg a la banqueta arlequinada, Antonio Hidalgo. Em prometies avui un bonus track, no?
Sí, no de Jim, en concret, de l'exarlequinat que tenim a la Romareda, un dels capitans de l'equip aragonès, Íñigo Eguaras, parlant de què ha canviat Jim des de la seva arribada per aconseguir capgirar la situació adversa que hi havia al Real Zaragoza.
Nos ha transmitido mucha confianza, ha transmitido mucha alegría al grupo y luego se ve que es un entrenador que con unos cuantos retoques que ha hecho en la plantilla tácticamente, pues se está viendo que el equipo funciona mejor, ¿no? Tampoco es la fórmula con la cual ha llegado y nos ha cambiado generalmente, pero bueno, el equipo está respondiendo bien y agradecemos su llegada.
Doncs agraïts al vestidor del Real Zaragoza, no sé jo si Iván Martínez o si en aquest cas Pipo Baraja estaran molt contents o no. És cert que la cosa ara funciona i abans no funcionava massa, però clar, sí, paroles més clares que les d'Íñigo Guaras dient agraïm que hagi vingut aquest home a entrenar-nos perquè fins ara no...
No, està clar, evidentment. Com dius, si ho escoltessin els dos predecessors, en aquest cas de Jim, en el càrrec aquesta temporada del Real Zaragoza, no estarien gaire contents. Ara, la realitat, Adri, indica, evidentment, que el Zaragoza, a principi de temporada, apuntava com a mínim a ser un dels aspirants a classificar-se pel playoff, almenys per venir d'on venia, no? De jugar-lo la temporada passada. Va començar, ja sabem tots com, lluitant per no ocupar la zona de descens, una lluita en la qual encara arrosseguen des de totes aquestes jornades amb les quals ocupaven els càrrecs d'entrenador Baraja i després Iván Martínez, i per tant, el que és evident, Adri, és que amb Jim l'equip ha canviat absolutament, i de fet en la prèvia del partit, en el vídeo que hem penjat a les xarxes socials, nosaltres l'anomenàvem a aquest Real Zaragoza el Jim Team. Per com ha canviat, evidentment, el conjunt blanquillo.
M'ha agradat el concepte de Jim Team. El vídeo el podeu trobar a Instagram i a Twitter, @RadioSabadell. Res, 4 minutets mal comptats i 2:45 de la tarda. Tu pressa no tens, no, Sergi?
Cap ni una, Adri.
Doncs fem una aturada en el camí. Encara tenim molta, molta més teca referent a aquest partit que arbitrarà el madrileny Gálvez Rascón a partir de les 9 a la nova Creu Alta, aquest Sabadell-Zaragoza. Publicitat i tornem.
Li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
gol, gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vitorí, 25a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest divendres, a partir de 8:45 del vespre i en directe des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Real Zaragoza.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Ei, som els de la ràdio.
Som els que et fem vibrar amb un gol.
Arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol, 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 gol.
O els que et coneixem els gustos.
Els teus gustos de veritat.
Aquest dissabte, dia 13, fem una festa i et volem convidar.
Obrim les portes del Casino dels Senyors, una versió radiofònica barata i aprovada pel Procicat.
Si mires al teu voltant i veus que estem rodejats de poca vergonyes, som el teu programa. La nit del 13 de febrer celebra el Dia Mundial de la Ràdio amb nosaltres.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts per creuar l'equador del programa d'avui, d'aquest divendres 12 de febrer del 2021, dia de partit aquí a Sabadell i a Ràdio Sabadell, el Sabadell en joc, aquest Sabadell-Zaragoza. Normalment els divendres, com sabeu, és dia d'estadístiques aquí. Avui no serà una excepció, sinó tot el contrari. A poques hores d'aquest enfrontament escoltarem aquelles xifres imprescindibles per no anar perduts després, a partir de les 9 de la nit, en aquest duel entre els arlequinats i els blanquillos, aquest Sabadell-Zaragoza. Zaragoza, que s'ha jugat un munt de vegades. Escoltarem ara tots els precedents històrics, també els precedents amb l'àrbitre, amb totes les xifres curioses d'aquest Sabadell-Zaragoza, amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Per si algú va despistat, s'enfronten avui al Temple els dos equips situats just per sobre del descens. El Centre d'Esports és el que marca la permanència actualment amb 25 punts. Un punt i una posició per damunt trobem el Zaragoza.
Avui ens visita
el pitjor equip a domicili de la Lliga Smartbank, juntament amb el Castellón, amb un total de 7 punts. i dos d'ells, recordem, atorgats als despatxos per l'alineació indeguda de l'Alcorcón. Ara bé, com és de sobres conegut, el Sabadell és el pitjor local de segona.
Els números del partit.
Quan el Sabadell va visitar la Romareda la primera volta, a la banqueta local s'asseia Rubén Baraja. Després va venir Ivan Martínez i des de la jornada 19 el seu inquilí és Juan Ignacio Martínez, Jim. De moment, en 6 partits, 4 victòries, un empat i una única derrota. Després ho ampliarem, però amb aquest bagatge de 13 punts de 18 possibles, el Zaragoza és actualment l'equip més en forma de la competició, empatat amb d'altres que us sorprendran. Però i el Sabadell? El d'Antonio Hidalgo és l'únic conjunt de la categoria, juntament amb l'Almeria, que encara no ha perdut en el que duem de 2021 en aquesta Lliga.
L'estadística.
La vigent ratxa de 8 jornades invictes no només és la més perllongada actualment de la categoria, sinó que igual el millor registre d'Hidalgo a la banqueta. Si avui s'empata o es guanya, se superaria la dinàmica de la temporada passada, que va oscil·lar entre les jornades 2 i 9.
La curiositat.
Si excluem el partit guanyat als despatxos per l'alineació indeguda de l'Alcorcón, el Zaragoza arriba a la nova Creu Alta després d'encadenar 2 victòries per primera vegada aquesta temporada i també de guanyar lluny de la Romareda per primera vegada aquesta temporada.
L'estrella rival.
Tot i no ser teòricament el punta de referència de l'equip, Juanjo Narváez és el principal perill en atac d'aquest Real Zaragoza. Ni el Toro Fernández, ni Bukic, ni Àlex Alegría, l'últim en arribar, s'han estrenat de cara al gol. En canvi, el colombià en du 7 fins al moment. Un altre nom que destaquem en aquest bloc és el d'Íñigo Eguaras, l'exarlequinat. És el migcampista de la Lliga que més passades ha intentat, un total de 1.159, i el segon que més n'ha completat, 947.
Els enfrontaments previs.
No se li dona gens malament al Sabadell rebre el Zaragoza a la nova Creu Alta. Des de la seva inauguració, 11 precedents i una única derrota ara fa 33 anys. Aquell dia, a primera divisió, els gols de l'equip blanquillo els van fer 2 clàssics com Pardeza i Senyor. És més, en el global de tots els enfrontaments, a casa i també a fora, els arlequinats no perden des d'aquell mateix partit. En els 6 xocs posteriors, 2 triomfs sabadellencs i els 4 darrers, empats.
Amb el xiulet a la mà.
Impartirà justícia el madrileny David Gálvez Rascón, de 39 anys. Aquesta temporada és la del seu debut a la categoria de plata després de més d'una dècada a segona B. Enguany encara no havia coincidit amb els arlequinats sobre el terreny de joc, però sí amb el Zaragoza en el triomf blanquillo per 1-0 sobre el Lugo el dia que s'estrenava Jim a la banqueta aragonesa. Mitjana de 5,16 grogues per partit i 0,37 vermelles. A la sala Bori serà Segués Oskov.
Una mica d'història.
El Sabadell només té un precedent amb Gálvez Rascón. Va ser a la temporada 17-18 a segona B i curiosament es va donar contra el filial, el Deportivo Aragón. Un duel que va acabar amb empat a un gol de Felipe Sancho en primer i geles a cavalles de Migue en pròpia porteria.
El llibre de registre de l'hotel. Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Xifres curioses, algunes d'elles, la veritat és que no era conscient, és veritat que tampoc és que s'hagin creuat massa, però que des del 1988 el Sabadell no perd contra el Zaragoza. Déu-n'hi-do la dada, eh?
Sí,
I Déu-n'hi-do els noms, eh? Pardeza i Juan Senyor, eh?
Sí, d'aquell últim passadell en el qual el Zaragoza es va poder imposar una nova creu alta, però com dius, sí, han passat 33 anys des que el Sabadell no perd amb el Real Zaragoza, tant a casa com a fora, però és veritat que, com també deies ara, Adri, al final són 6 precedents des de llavors, 2 victòries i 4 empats, que són els últims 4 cops que s'han enfrontat, saldats amb 4 empats.
De fet, recordo algun d'aquests empats, per exemple, Miquel Olmo a la banqueta l'any que el Sabadell aspirava a arribar al play-off a primera divisió, un empat a 2 a la Romareda amb un bon desplaçament de seguidors arlequinats, o sigui que hi ha partits que sí que han quedat en el record més present, ja ni t'explico si tirem més enrere, eh? I si ja entrem en partits a la Romareda i no contra el primer equip, sinó contra el Deportivo Aragón, hi ha un parell que també van desplaçar molta gent de Sabadell i que tenen molta història al darrere, però vaja. Per centrar-nos, Sabadell i Zaragoza es troben, com dèiem, just per sobre del descens, però amb 2 grans dinàmiques progressant clarament, els dos, per tant, paguen el peatge d'haver trigat tant en treure bons resultats del seu mal inici de Lliga. I avui em proposaves un joc que bàsicament és el de classificacions parcials, no? Agafar algunes dades sorprenents mirant com estaria la taula en un període concret, no de tota la Lliga, sinó que aprofitant que diem que tant Zaragoza com Sabadell han començat malament, han revifat i ara són fora del descens, què passaria si, per exemple, traiem el tren inicial, si pensem només en el 2021, o sigui, segmentar la Lliga per veure com quedaria el panorama, no?
Tal qual. Com dius, aprofitant aquesta bona entesa amb la qual el Sabadell i el Zaragoza doncs, es troben en un bon moment de forma, podem fer aquestes classificacions parcials. Mira, Adri, n'he segmentat 4, et dono per on escollir, les podem fer totes el que tu vulguis. Mira, pots escollir entre només la classificació de la segona volta, és veritat que tot just portem 3 jornades, però ens deixa algunes dades curioses, la classificació de l'any 2021 natural, la classificació des de l'arribada de Jim a la banqueta del Real Zaragoza, o la classificació des del partit de la primera volta entre el Zaragoza i el Sabadell, incloent-hi aquell empat a 0 a la Romareda. Tinc aquestes 4 classificacions, comencem per on vulguis, perquè et faci més il·lusió.
Va, fem-ho cronològic. Comencem pel partit de la primera volta, de què passaria si d'aquell dia cap enrere no s'hagués jugat res i tot comencés de la Romareda endavant. I si vols, després anem ja retallant el segment per veure com queda el panorama. Però, clar, més... El punt del Sabadell a la Romareda va ser el primer de tota la temporada, per tant, m'imagino que aquí surt claríssimament beneficiat del Sabadell en aquest tall.
Mira, has escollit la classificació que més m'agrada. Tu, escolta, perquè m'encanta aquesta classificació, sobretot ho hem fet centrant-nos en com estarien el Zaragoza i el Sabadell, perquè realment la classificació en general, en 70 jornades, tampoc canviaria del tot de com està actualment. Començo pel Zaragoza, que ara mateix, és a dir, si la classificació, insisteixo, la contéssim des del partit de la primera volta incloent-lo, estaria 16è, per tant, per sobre del descens, amb 19 punts, 2 més que el descens, és a dir, una situació, podríem dir, calcada a l'actual, més o menys.
Sí, un lloc per sobre,
un lloc,
no?
Per sobre, però amb la mateixa distància, sí, sobre aquesta zona de perill. Però apunta, el Sabadell seria 9è, amb 25 punts. És veritat que jugant algun partit més, perquè en aquest període hauria recuperat alguna jornada, per exemple, en el partit contra l'Almeria, de la primera jornada, que no el va jugar quan tocava.
El va perdre igualment, eh?
El va perdre igualment.
Tampoc influeix en res.
És veritat. Però bé, això, 25 punts, estaria 8 per sobre del descens, 8 per sobre del descens, a 2 del play-off, i a 5, només de l'Espanyol, que apunta, és que és molt bona aquesta, eh? El Sabadell estaria només a 5 punts de l'Espanyol, l'equip perico seria tercer classificat i estaria a 9 punts de l'ascens directe. És a dir, que l'Espanyol, diguem que ha seguit una mica el camí a la inversa. Però sí, com diu, surrealista. I és veritat que el Sabadell, en el primer temps de calendari, doncs, va tenir uns rivals de molta entitat i ben complicats, però és evident, Adri, que aquell 0 de 15 inicial s'arrossega, però és que queda plasmat clarament amb aquesta classificació parcial que acabem d'esmentar.
De fet, seria un 0 de 18, perquè no va ser cronològic, però la primera,
sí,
jornada,
correcte,
es va perdre contra l'Almeria,
correcte,
i per tant la resta, els que més podrien haver fet fins i tot 18 punts, quan el Sabadell no en va sumar cap, però vaja, és que sona molt rocambolesc. I, evidentment, és parlar per parlar. Això que quedi clar, no? Que és el futbol ficció que deia Lluís Carreras. Però és que estaríem en condicions, depèn de com, d'enxampar l'Espanyol a la classificació la setmana vinent. Clar, és que és molt bèstia, eh?
Sí, és molt bèstia.
Imagina't que tu guanyes avui al Zaragoza i que l'Espanyol perd aquesta setmana, que té un partit molt compromès contra el Mallorca. Estaries a 2 punts de l'Espanyol, només traient les primeres 6 jornades. És que, clar, increïble. Em proposaves 3 talls més, per tant, si anem per ordre, ara no recordo quan va arribar Jim,
sí,
exactament.
Sí, des de l'arribada de Jim és la que tocaria ara.
Sí, no? O sigui, sí, va ser finals de 2020, per entendre'ns.
Finals de 2020, correcte. Jim porta, recordem, 6 jornades al front de l'equip d'en Quillo i el seu balanç és de 13 punts de 18 possibles. Com estaria la classificació de la Lliga Smartbank si contem només les jornades en les quals Jim ha estat al front de la banqueta del Real Zaragoza? Apunta, Adri, líder seria el Tenerife amb 13 punts, segon el Zaragoza també amb 13 punts i tercer l'Albacete també amb 13 punts. Per tant, allò que diuen que els equips de baix s'espavilen a partir de la segona volta o...
De fet, l'Albacete suma contra el Zaragoza. O sigui que
correcte,
l'Albacete és qui impedeix que el Zaragoza estigui per sobre en aquest rànquing.
Un duel de la part alta, en aquest cas, si agafem aquesta classificació parcial.
Sí, clar, se'm fa difícil de dir-ho, però vaja.
Però
sí,
déu-n'hi-do el balanç amb gim boníssim, en aquest cas dels aragonesos, 13 punts, col·lideran la Lliga Smartbank juntament amb Tenerife i Albacete. El Sabadell, en aquest cas, seria 12è amb 8 punts. Des de l'arribada de gim, el Sabadell és l'únic equip invicte de segona divisió.
El mateix Gym Team va perdre precisament el Carlos Belmonte, o sigui que
correcte,
també coneix la derrota.
És veritat que el Sabadell, el seu balanç seria d'una victòria i 5 empats, abonat en aquest empat, però com diem, seria l'únic conjunt invicte i estaria per sobre d'equips, un altre cop fem referència, i que em perdonin els seguidors pericos, per sobre de l'Espanyol, que en aquest cas en tindria 7 punts i estaria just per sota la classificació. Per tant, una altra dada sorprenent d'aquestes últimes setmanes de competició.
Va, remata-m'ho. Classificació d'any natural del 2021, sense comptar els partits del 2020.
Doncs similar, podríem dir, perquè el Mallorca seria el líder amb 10 punts, empatat amb el conjunt vermellón el Real Zaragoza, també amb 10 punts, Tenerife i Albacete, enganxats igualment, també amb 10 punts, i en aquest cas el Sabadell el trobaríem 12è, 3 punts per sota, amb 7 punts, i també mantenint-se invicte en aquest cas.
I la última, si només agafem la segona volta, com està el panorama? M'imagino que aquí el Sabadell s'estalvia algun empat i que potser surt millor parat per la victòria de Les Palmes amb menys partits.
Tal qual. Com si tinguessis el guió al davant, Adri?
No, és per fer-li una foto, perquè avui no has volgut donar mal, o sigui que...
Com dèiem, només s'han jugat 3 jornades des de que es va creuar l'equador de la Lliga Smartbank, però en aquest cas el Mirandés seria el líder amb 9 punts, 5 gols a favor i cap en contra. El Mallorca també tindria 9 punts. El Zaragoza el trobem 5è amb 6 punts i el Sabadell seria 8è amb 5 punts, amb una victòria i 2 empats.
Doncs xifres que al final, fent la conclusió ràpida per si algú pel camí ja s'ha perdut amb tants números, el que venen a dir és que l'inici de temporada del Sabadell i del Zaragoza és un peatge que estan pagant encara ara. És veritat que han aixecat el vol, és veritat que tots dos, gràcies a aquesta reacció que es demostra amb aquestes xifres que deies ara, de segona volta 2021, des de l'arribada de Gim, estan sent un dels millors de la categoria, en partit sense perdre, en punts sumats, etc. Però, clar, tens una motxilla que et pesava molt del tram inicial de Lliga i que encara estàs eixugant. Ara mateix et serviria per salvar-te. Per tant, si avui acabés la Lliga, jo crec que tant seguidors blanquillos com arlequinats signarien tot això. Però és evident, veient aquesta xifra, Sergi, que al final és un peatge molt bèstia el del principi.
Absolutament, i és una cosa que potser es fa referència habitualment, però és que és la pura realitat, i és que aquests números ho indiquen, i insistim en això, que el Sabadell va tenir un tram de calendari molt dur a l'inici de temporada i que podia entrar dins dels càlculs sumar pocs punts, doncs evidentment, i més el Sabadell venint de segona B, però clar, aquest 0 de 15, amb el qual a més el Sabadell per sensacions fins i tot podria haver sumat algun punt més, és a dir, si aquells partits els haguessis encarat potser en l'actual tram de temporada, jo crec que el Sabadell, ja,
mira,
aquí estaríem d'acord.
Mira,
exacte, que el Centre d'Esports va rascar un empat a 2 i potser aquell partit l'agafes al principi de temporada i el Sabadell surt perdent i potser de golejada fins i tot.
És que... No rellisca Macaritze i no hi ha lliure indirecte, no?
Tal qual. Com diuen, el futbol això va de dinàmiques, però també va d'assentar-se a la categoria i el Sabadell ho ha demostrat clarament.
Doncs si vols una última, al final, com deies tu, també demostra que els equips de la part baixa, quan veuen que l'aigua arriba per sobre del coll, reaccionen i, per tant, sempre s'ha dit els famosos 50 punts, semblava que la mitjana seria d'uns 40 i pocs per salvar-se aquest any, però res d'això, Antoni Hidalgo va insistint des de fa moltes setmanes ja que ni amb 25, ni amb 30, ni amb 35, ni amb 40 l'equip se salvarà i, per tant, veient aquesta dinàmica dels equips de dalt, l'Espanyol, per exemple, i dels equips de baix, el Tenerife que ha fugit d'aquí, el Zaragoza, el Sabadell, sembla claríssim que haurà de sumar més punts a la segona volta al Sabadell que no pas a la primera per salvar-se. De moment ja són 2 puntets més, 2 empats i una victòria, quan a la primera volta havien estat 2 derrotes i una victòria, més 2, i queden 18 jornades per davant. Sergi Parc, gràcies per tot. Anem parlant.
Fins ara, Adri.
Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 25a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest divendres, a partir de 8:45 del vespre i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Real Zaragoza.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Jolie nana, recherche joli jo. Comment on fait, je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Les pipos, oh yeah.
Dimecres, abans d'ahir, ja us parlàvem de la bona inèrcia dels dos equips de vòlei i us prometíem que avui parlaríem de la prèvia del partit del femení. Partidàs, el Natació Sabadell pot fer un pas de gegant cap al títol de la primera nacional de voleibol femení. Diumenge, l'equip de Hugo Gotuzzo visita el Sant Cugat en un duel que enfronta el segon contra el primer classificat d'aquest grup. 4 són els punts de distància en favor del club ara mateix, si bé és veritat que les santcugatenques tenen un partit pendent. Per tant, poden passar l'equip sabadellenc si el guanya demà passat i també fa la feina en aquesta jornada pendent en aquest partit de menys que tenen ara mateix. La jugadora Anna Picó, ara al Sabadell, però l'any passat al Sant Cugat, espera que la pinya del vestidor pugui, amb la qualitat del rival, en un partit sense cap mena de dubte especial per ella.
Hi ha un partit bastant important, també per mi, perquè van ser excompanyes. Sant Cugat és un equip que té un rendiment molt alt, són jugadores que tenen molt potencial i són un molt bon equip, però jo confio en les companyes que tinc a casa, en l'equip que tinc ara. Estem entrenant molt bé, tampoc hem d'afluixar ni confiar-ho tot en un partit, hem d'anar partit a partit. Si els pot treure, doncs es treurà, i si no, doncs mirar per les altres, aconseguir les altres victòries i anar fent.
La central del Club Natació Sabadell coneix a la perfecció els perills del vòlei Sant Cugat. Picó ha destacat el bloc del club, del Natació Sabadell, en contraposició amb el talent individual santcugatenc, centrat especialment en una figura.
Sant Cugat té una receptora que es diu Magalí, que sí que és cert que jo crec que és la màxima puntuadora de l'equip, juguen molt amb ella, i bueno, això té la seva virtut, de que sí que és cert que fa molts punts i tenen una jugadora molt bona, però al final, si carregues massa cap a aquesta jugadora, també és més fàcil parar-la. Llavors pot ser virtut i defecte alhora.
Ara mateix el Natació Sabadell, com dèiem, lidera el grup amb 4 punts de marge, però aquest pot ser una mica enganyós perquè ja ha jugat un partit més amb el permís de perseguidors, com el Bordils o el Garden Hotels de Mallorca. Diumenge es poden estar jugant el títol els dos equips vallesans, tot i que Picó creu que encara no serà del tot definitiu.
Portem només un punt de diferència en cas de que guanyin el partit a 3 punts que els hi queda Sant Cugat. És un partit de tu a tu. Jo crec que cap dels dos equips estem 100% segur de quin serà el resultat. Però bueno, també queda molta lliga, no ho hem de pensar tot només en un partit. Òbviament nosaltres l'intentarem treure, jo confio que podrem. Però bueno, s'ha de veure, s'ha de jugar.
Doncs s'ha de jugar concretament diumenge. Valldoreix serà l'escenari d'aquest vòlei Sant Cugat, Club Natació Sabadell de vòlei femení, que arrencarà demà passat a 1:45 del migdia.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Onze minuts i mig per arribar a les 3 de la tarda per tancar setmana aquí a l'Hotel Suís, encara que aquesta nit, com sabeu, hi ha cita amb la 94.6 i amb el Centre d'Esport Sabadell en joc del Centre d'Esport Sabadell Real Zaragoza. Aquest migdia, però, a la piscina exterior de Can Llong, el Club Natació Sabadell ha presentat la segona fase de la campanya de micromecenatge engegada fa poques setmanes sota el nom de Comptem amb tu, que té com a objectiu dotar de recursos el pla Pedrera de l'entitat davant la davallada d'ingressos en temps de pandèmia. Allà hi hem tingut el Pau Vituri. Pau, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Explica'm una miqueta com ha anat el tema, dona'ns més detalls.
Bona tria de música, per cert.
Això, responsabilitat de Sergi Cubero.
Saps que qui sona ara mateix va tocar, va fer el show de la mitja part, de la Super Bowl? Pensava que m'havies lligat perfectament, però ja veig que no.
Qui jugava a la Super Bowl, com era?
Els Chiefs contra els Buccaneers.
El senyor Mahomes era un d'ells?
Sí, contra el senyor Brady. Va,
anem a parlar d'esport, sisplau.
En fi, donacions d'aquesta campanya...
Per si algú no ho sap, és una mica yanqui el Pau Vituri i jo no sóc massa d'aquest tipus d'esports. Però vaja, anem a centrar-nos. Campanya de crowdfunding del Natació Sabadell.
Comptem amb tu, com la campanya que farà l'NFL l'any que ve amb Adriana Arroyo. Anem a repassar. De moment, una vuitantena de donacions fins al moment. Vora els 5.000 euros ha recaptat ja el Club Natació Sabadell en aquesta campanya de micromecenatge. Podríem dir que és la meitat de l'objectiu de la primera fase que s'havien marcat, de 10.000 euros. I hem de recordar que es poden fer les donacions directament a les seccions. És a dir, si tu, per exemple, vols donar la de waterpolo, pots donar la de waterpolo.
I ara que parlàvem del vòlei, per exemple, podria ser el cas, no?
A tenis taula, a triatló, a totes les que n'hi ha. De fet, algunes, com la secció de natació, ja haurien assolit aquest primer objectiu, la xifra del primer objectiu. Al final, en declaracions que ha fet davant els mitjans, el president Claudi Martí ha recordat que és una campanya fonamental per poder seguir produint en un futur de campions a l'entitat.
Pensem que el Club Natació Sabadell, doncs, no tota la inversió en esport és esport d'èlit. Nosaltres invertim més de 2,5 milions a l'any en esport. D'aquests 2,5 milions, pràcticament 1 milió és inversió directa en el que és l'esport de base. I aquest esport és el primer que hem de preservar, perquè sense aquest esport de base, sense aquest treball del dia a dia amb els nens i nenes, mai podrem fer rodes de premsa, per dir-ho d'alguna manera, per parlar si guanyem la Copa d'Europa o els nostres esportistes van a una Olimpiada, no?
I bàsicament, Adrià, aquesta segona fase que avui ha engegat el Club Natació Sabadell, el que pretén és buscar la implicació transversal de tota l'organització, començant, evidentment, pels seus esportistes d'elit. Avui hi havia present 4, i si et sembla, escoltem-los tots plegats en aquest tast. Per aquest ordre, la waterpolista Maika García, la nedadora Marina García, el palista Jordi Morales, i ara comentem, i la triatleta Clàudia Pérez Pai.
Per mi el club és la meva vida, és on estic cada dia i tindrà pues, un pla així, no? des dels inicis, doncs és algú que penso que és molta il·lusió i molta motivació per a tots aquests nens que pugen i que puguin tindre pues, el millor per entrenar i per jugar.
Sabem tots la situació en què està aquesta institució i moltes altres, evidentment és una situació que ens afecta a tothom i la veritat és que es busquin ajudes i és el millor que pot passar.
Crec que ara són moments en els quals doncs, els clubs s'han de reinventar. Han de subsistir com puguin i aquestes iniciatives crec que són molt bones.
Són recursos necessaris per representar el club que ens està ajudant a formar-nos i crec que és molt important que ara, amb la situació que estem vivint, pues, puguem ajudar una miqueta perquè tot això torni a funcionar de la millor manera.
Doncs 4 esportistes d'elit, la Maika García, la Marina García, el Jordi Morales i també la Clàudia Pérez Pai, podríem dir que encapçalant o sent la imatge d'aquesta campanya. Home, si em dones a triar, ja et dic jo que poden comptar més amb mi a Can Llong que no pas a l'NFL. Però vaja, deies Jordi Morales.
Sí, amb una particularitat, Jordi Morales, que ningú s'espanti, perquè clar, avui l'hem tornat a veure després de molts mesos al Club Natació Sabadell, s'havia desvinculat de l'entitat per preparar els Jocs Paralímpics i avui ha estat com a cara visible, bàsicament com a cara visible d'un esportista d'elit exitós que ha passat per la secció de tenis taula del club en els últims mesos. Però bé, avui ha vingut de visita en aquest cas. De fet, si et sembla, Adri, dimarts de la setmana que ve hem parlat amb ell uns minuts. Avui, com és dia de partit, no seria el dia més adequat, però si et sembla, la setmana que ve li dediquem uns minuts al Jordi Morales aquí a l'Hotel Suís.
Em sembla sensacional, un campió paralímpic, no oblidem, i una referència d'una imatge d'aquesta campanya de crowdfunding, de micromecenatge, que explica'ns res per rematar-ho. 4 dades de on i com i qui.
Sí, l'objectiu total són 250.000 euros d'aquest crowdfunding, per tant queda encara recorregut abans del 31 d'agost d'aquest any, del 2021, i les donacions es poden fer al portal web www.comptemamtu.com. Per tant, aquí, qui vulgui, de moment, insistim, hi ha una vuitantena de donacions, uns 5.000 euros, pot aportar els seus diners per dotar de recursos al Pla Pedrera del Club Natació Sabadell.
Thank you, Mr. Vituri, gràcies.
You're welcome.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Som-hi, tram final de programa. Torn per l'handbol. L'Oar Gràcia i el Creu Alta Sabadell van començar la segona volta de la primera nacional masculina amb derrota i aquest cap de setmana buscaran retrobar-se amb la victòria, especialment el Gràcia, que tret del triomf en el derbi contra l'handbol Terrassa està deixant unes sensacions més aviat negatives. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, Pau Pasqual.
L'Oar Gràcia rep al carrer Bocaccio un rival difícil i amb bona dinàmica, la Roca. L'equip Rucarol dorm a la zona noble de la classificació amb 3 victòries consecutives, mentre que els graciencs venen de 2 derrotes, però si anem més enllà, només han guanyat un dels últims 10 partits sobre la pista. Amb totes les estadístiques en contra, el capità verd i blanc, Quim Baillo, veu obligatori aconseguir els 2 punts.
Ens queda un altre que segueix remant, tenim les eines, veiem si recuperem alguns dels nostres companys que estan lesionats, que aquest cap de setmana han estat 5 dels pilars fonamentals del nostre equip i necessitem d'ells també per tirar endavant. Aquest any era una plantilla curta i a la mínima que se'ns suma alguna lesió m'ho notem moltíssim. És un partit que encarem a casa, que ens hem de fer molt esforç i són dos punts que tenim molt clar que no podem deixar escapar.
Tot i la proximitat del derbi contra el Creu Alta en el calendari que tindrà lloc la setmana vinent, Baillo no vol mirar més enllà del partit d'aquest cap de setmana.
Ja vindria el derbi en Creu Alta, dos punts que també s'hauran de treure, però bé... Nosaltres passem per treure primer els dos punts de la Roca perquè el que queda clar és que cada partit és un món i que no hi arriba el petit i no hi arriba el gran i que es tracta de disputar cada partit perquè a cada partit es poden treure els dos punts. Som capaços de competir contra el primer i perdre contra l'últim, per tant que no és un reflex el fet de deixar-nos esforços per fer el partit.
El Creu Alta Sabadell té un partit més assequible davant del Sant Joan d'Espí, però també màxima necessitat de guanyar. L'equip està obligat a puntuar per poder escalar la classificació i que la lluita del descens no sigui cosa de dos. Amb només 5 punts, un per sobre de les posicions de descens, els de Cal Balsac tenen una molt bona oportunitat per encarar millor la segona volta. L'entrenador, Sergi Xifré, apela a una milloria de l'equip respecte als primers partits.
El Sant Joan d'Espí va ser el segon partit de la temporada, vull dir, primer any a Nacional, i estàvem una miqueta que no coneixem la categoria. Ara jo crec que ja hem progressat respecte a la primera volta i ho haurem d'anar veient amb els resultats.
El Sant Joan d'Espí té 12 punts, 7 més que els sabadellencs. El partit d'anada es va imposar sobre el Creu Alta amb contundència, però el capità Cesc Vall Rivera assegura que pel partit d'aquesta jornada l'equip arriba molt més fet a la categoria.
Comencem segona volta, comencem molt diferent del que vam començar la primera jornada al camp d'allà del Granollers, perdem de 4 només, amb la qual cosa a seguir lluitant i contra el Sant Joan d'Espí 2 punts que hem de guanyar.
El partit es disputarà demà a les 8 al pavelló de Francesc Calvet. L'endemà, quan passin 5 minuts de les 6, Oar Gràcia a la Roca al carrer Bocaccio.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I acabem amb informacions en format més breu. L'amics del Pou Insercat va patir per guanyar ahir el CUE destacat, el CSR, al Pavelló del Nord. Victòria 7-6 per l'equip dels Marinals amb un hat-trick d'Abel Ruiz. Tot i no haver puntuat encara, el conjunt de Castelldefels va arribar a situar-se 4-4 i després 5-5, entrada ja la segona meitat de l'enfrontament. Salvada la situació, ara l'Escorial té el passi a la segona fase pràcticament a tocar. Falten 9 punts per disputar-se i en té 8 de marge respecte al quart, sent el líder invicte del seu subgrup. Demà nova jornada, Esparreguera, Amics del Pou a les 5 de la tarda i grups de Raona Esportiu Rubí a les 6. I la selecció espanyola de waterpolo ha debutat amb victòria a la Copa Freccia Rossa, al torneig internacional d'Òstia. Els de David Martín han superat els Estats Units per 6 gols de diferència, 9-15, en gran part gràcies a un parcial de 0-4 en el segon quart. 4 dels 5 internacionals de l'Estalpul Natació Sabadell que han viatjat a Itàlia van entrar a la convocatòria del partit. Només Fran Valera va quedar-s'hi fora. Sergi Cabanes va anotar un gol i un altre d'Òscar Asensio. Demà a les 8 del vespre, el combinat estatal es veu les cares amb l'anfitriona Itàlia per seguir la posada a punt de cara als Jocs Olímpics de Tòquio d'aquest estiu. I ja que parlem de waterpolo, l'equip femení de l'Estalpul torna demà a la competició domèstica després d'haver-se classificat pels quarts de final de l'Eurolliga. L'equip de David Palma visita a les 6 de la tarda el Sant Feliu, tercer amb 12 punts. Serà el retrobament de les sabadellenques Carla i Paula Bellan amb el Natació Sabadell. El club és colíder amb 7 victòries i un empat.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Gairebé les 3, ens acomiadem emplaçant-vos a 2:15 de la nit. Sabadell en joc d'aquest centre d'esport Sabadell Real Zaragoza. Només em falta enviar-vos una abraçada del Sergi Cubero. Al control de so us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa. Podeu continuar informats mentrestant a radiosabadell.fm, @radiosabadell a Twitter, també a Instagram o a Facebook. Adéu-siau, fins després.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.